El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és La Terra és Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel acompanyats del Joan Anton Català. Avui, amb el Joan Anton, un aniversari, el de la Lucy, que és l'exemplar d'Australopithecus afarensis, que ens explica moltes coses del nostre origen, que fa 50 anys que vam descobrir. Va ser concretament un 24 de novembre de 1974. Per tant, ha bufat 50 espelmes. Qui va ser la Lucy? Què ens diu sobre el nostre passat? Avui, a La Terra és Plana, bufem espelmes amb la Lucy. Recorda'ns qui era, Joan Anton.
És al·lucinant aquest capítol. Ja t'ho dic, ara deies, mirem el cel. No, avui no, avui mirem a la Terra, ens mirem a nosaltres. Això era un exemplar d'Australopithecus afarensis, que després explicarem això què vol dir, que va viure, atenció, fa 3,18 milions d'anys a l'actual Etiòpia. En el moment de la seva descoberta va representar una revolució, perquè era el fòssil dominant més complet que mai s'havia trobat, també era el més antic, i el fet que s'obtingués molts ossos, vull dir, no, ara ho comentarem, no tot l'esquelet, però molta part de l'esquelet, ens ha permès entendre com era aquesta espècie. I ja et dic que ha revolucionat absolutament en aquell moment, va revolucionar l'any 74 el coneixement que tenim de l'arbre genealògic que du cap als humans.
Has mencionat aquest fòssil de dominini. Com era? Aquesta és una tribu antiga, no?
Sí, en diem la tribu dels homínins, o els homínins en general, que n'hem parlat en altres capítols. Això és un nom genèric que li donem des de que, mira, fa entre 6 i 8 milions d'anys es van separar les dues branques, una ha conduït als actuals ximpancers i l'altra ha conduït als actuals humans. Doncs aquesta branca que ha conduït cap als actuals humans, totes les espècies que hi ha dins d'aquesta branca els hem anomenat col·lectivament homínins. Per tant, aquí hi ha espècies que ens sonaran, com els Neandertal, òbviament l'Homo sapiens, l'Homo erectus, els Australopithec, dels quals hi ha diferents espècies. Tot això els hem anomenat homínins. Durant molt de temps es va pensar que la via evolutiva que ha dut cap als humans era com una línia recta, saps? Com una branca, però que no es desviava. Hi havia una espècie, després aquesta s'acabava i en venia una altra, evolucionaven de manera lineal fins a arribar als actuals humans. Avui sabem que la fotografia és molt complexa. És un arbre enrevessadíssim, on hi ha moltes branques i no acabem de saber exactament quin és el recorregut exacte que du cap als actuals humans. És com si veiéssim tietes i veiéssim nebots i veiéssim cosins i veiéssim pares i avis, però no sabem exactament qui són exactament els pares, els avis, els rebesavis. I avui encara estem intentant entendre quin és aquest recorregut tan complex de l'evolució humana.
I com la vam descobrir, la Lucy?
Això és al·lucinant. Quan llegeixes sobre el descobriment que es va fer, mira, va ser, com deies, el 24 de novembre del 74, en una regió que es diu la regió d'Afar. Això té, nom, té a veure amb el nom Afarensis, de l'Australopithecus, la regió d'Afar, a l'actual Etiòpia. I era un equip de científics encapçalat per Donald Johanson, que encara viu avui. Aquest home, aquell dia, venia d'un dia dur de treball en un estudiant seu. Anaven cansats, anaven cap al seu Land Rover, tornaven amb les mans buides, com molts altres dies. I de sobte el Johansson va veure com si sortís un petit os del terra, s'hi va acostar, va començar a desenterrar-lo, va veure que hi havia altres ossos, de seguida se'n van adonar que no eren de simi, i allà ell comenta que el cor va començar a bategar molt, molt, molt de pressa, i van treballar en aquell lloc durant 3 setmanes. I es van recuperar, mira, 47 ossos, però que això representa un 23% d'un esquelet, però com que tenim simetria lateral, vull dir, la teva part dreta és idèntica a la part esquerra, això vol dir que pràcticament s'havia recuperat un 80% de l'esquelet, si es té en compte aquesta simetria lateral. L'estat de preservació era excepcional, hi havia parts de braços, cames, espatlla, costelles, pelvis, fragments de crani i les mandíbules, i a més no hi havia cap os duplicat, de manera que la conclusió era, és d'un únic individu. I això és molt important, d'un únic individu. Aquest espècimen se'l va anomenar AL-288-1, que vol dir Afar, el lloc on es havia trobat, Afar Locality 288. Però, mira, aquella nit ho celebraven, clar, la nit del descobriment ho van celebrar amb begudes i ball, I va sonar, sembla, repetidament, la cançó Lucy in the Sky with Diamonds dels Beatles. I un membre de l'equip va suggerir: per què no l'anomenem Lucy en aquest espècimen? I això és el que ha passat a la història. No ha passat el nom AL2821, que és molt avorrit, ha passat a Lucy. Durant els, al llarg dels anys posteriors, en aquest mateix indret, s'han descobert restes d'altres individus també d'aquesta espècie, de l'Australopithecus afarensis. With tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
Avui, el suplement, 50 anys després, recordant la Lucy in the Sky with Diamonds, suposo que, no sé si tenia cosins, germans, hi havia hagut altres troballes semblants abans,
sí,
o no?
Sí, sí, ja coneixien algunes espècies d'homínins, precisament del gènere Australopithec, que literalment la paraula vol dir el simi del sud, perquè s'havien descobert principalment a Sud-àfrica, però per primer cop Lucy trencava la barrera dels 3 milions d'anys. Si no es coneixia en aquell moment cap espècie d'aquestes que anés més enrere de 3 milions d'anys, i això portava el nostre arbre cap al passat, no? Johansson va discutir molt amb els col·legues com classificar la Lucy. Hi havia dues alternatives. O bé s'assignava a una de les espècies ja conegudes, per exemple, es coneixen alguns Australopithec, com et dic, o bé se'n creava una de nova d'espècie. Però, clar, el lloc on s'havia descobert, Etiòpia, estava molt allunyat dels llocs clàssics en aquell moment on s'havien descobert altres australopitecs, que era més cap al sud d'Àfrica, cap a la part de Sud-àfrica. Es coneixien australopitecs com el robustus o l'africanus. De manera que en una conferència, sembla que va fer a Estocolm, Johansson, l'any 78, proposa crear una nova espècie, que és aquesta, Australopithecus afarensis. Actualment, això ho reconeixem com a espècie claríssima, i creiem que va estar evolucionant durant aproximadament un milió d'anys, Roger. Quan pensem que els Homo sapiens portem 300.000 anys aquí, i ja som els reis del mambo, o ens creiem que som els reis del mambo, aquesta espècie més o menys va estar perdurant un milió d'anys.
Com era físicament la Lucy?
Mira, Lucy era una femella, mesurava 1,05 metres, pesava 28 quilos, tenia entre 12 i 18 anys d'edat, que això vol dir que era adulta, ja que vivien molt poc els nostres avantpassats. La llargada dels seus braços, en comparació a les cames, és superior a la de l'actual humà, i per això creiem que potser habitava també els arbres. Però un dels trets més importants de l'estudi de la pelvis es dedueix que podia caminar en postura bípeda, perfectament. I això és molt revelador, perquè vol dir que en aquell moment, fa 3 milions d'anys, ja els homínids ja caminaven sobre dues cames, que és un pas evolutiu que sabem que és crític cap als humans actuals. En el moment en què es va descobrir Lucy, no hi havia en aquell moment cap confirmació d'un bipedalisme tan antic. És més, els científics eren molt escèptics i molt curosos amb tot el que es trobava, perquè hi havia hagut un frau molt barroer, t'haig de dir, que en deien l'home de Piltdown, que va aguantar 40 anys aquest frau. Es va descobrir a un lloc del Regne Unit un crani, una dent i una mandíbula que es deia que representaven la baula perduda, molt antic, però després es va veure que era un frau completament, havien agafat unes parts d'Homo sapiens, d'un orangutà i d'un mico. Imagina't que barroera la cosa, no? Amb la qual cosa, tot el que es descobria, els paleoantropòlegs eren com: a veure, no tornem a caure amb el parany. Lucy trenca tot això, diu: ara sí que tenim un bon descobriment. Per tant, Lucy és un individu que passava, creiem, bona part de la seva vida dalt dels arbres, però que era capaç de baixar i caminar sobre dues cames, d'una manera no tan matussera com fan els actuals ximpancers, sinó més sostinguda i elegant, val? I estable. Tenia un cervell petit, similar a la d'un ximpancer, vivia en un entorn mix de boscos i espais oberts, i la reconstrucció de la mandíbula de Lucy i d'altres espècimens d'aquesta mateixa espècie indiquen que tenia muscles mandibulars molt forts, i que segurament la seva dieta es basava en mastegar fibres i fruits. Avui, abans ho deia, coneixem centenars de restes d'aquesta espècie i ens indiquen que hi havia molt dimorfisme sexual. Dimorfisme sexual és la diferència entre mascles i femelles. Curiosament, avui pensem que els humans en tenim molta de dimorfisme sexual, però no. Som una espècie que en tenim molt poca, ens assemblem moltíssim, apenes hi ha diferències, tot i que aparentment ens en sembla, no? En canvi, per exemple, els goril·les en tenen molta de diferència entre mascle i femella. Doncs aquestes espècies tenien més diferència entre mascle i femella que la que tenim nosaltres.
Sabem com va morir la Lucy, Joan Anton?
Aquí hi ha hagut molta discussió, he trobat moltíssima informació, s'ha intentat deduir quina va ser la causa de la mort, i fixa't, l'any 2016, estem parlant de, per tant, ahir, pràcticament, la revista Nature publica el resultat d'un estudi que suggereix que la causa de la mort va ser per fractures greus de la caiguda, segurament d'un arbre. Es veu que aquestes fractures són múltiples, suposadament, múltiples, que es devien produir en el moment de la mort, per tant no són fractures antigues, i que són tan greus que segurament haurien afectat, aquesta caiguda també hauria afectat òrgans interns. De totes maneres, el debat continua, i t'haig de dir que de manera bastant intensa, no hi ha acord, i el mateix descobridor, que és el Johansson, el Don Johansson, no hi troba proves suficients com per sostenir aquesta hipòtesi de la caiguda de l'arbre. Per tant, no ho sabem.
I després de tots aquests estudis, podem concloure que va ser un avantpassat directe nostre?
Ai, aquí també hi ha molta discussió. N'hi ha que, clar, el descobridor, Don Johansson, defensa que sí, molts defensen que sí, però he llegit també estudis que no ho determinen d'una manera molt clara. L'arbre aquest genealògic que et deia dels humans és molt complex i no coneixem els detalls. Si de l'Homo sapiens comencem a rebobinar, com més recent, com més a prop de l'Homo sapiens estem, més clau ho tenim, no? Per exemple, avui sabem que els Neandertal no condueixen cap als humans, són com una branca lateral, són cosins nostres, no? Però, per exemple, sabem que l'Homo erectus sí condueix, per exemple, o creiem que sí que condueix, però això estem parlant de 2 milions d'anys. Però a partir de 2 milions d'anys cap enrere, ja la fotografia és molt, molt, molt més complexa. Podria haver-hi alguna espècie intermitja, no? Com l'Homo habilis, hi ha estudiadors que diuen que va existir també una espècie Homo habilis, altres no estan d'acord amb que això es pugui classificar com una espècie separada d'altres, i així és com arribem als australopitecs, i aquí coneixem diverses espècies, els africanus, els afarensis, els anamensis, no sabem. Alguns els hem descartat. Per exemple, alguns, els africanos, potser tenim algun dubte. Els afarensis, que són aquests, creiem que sí que hi podria conduir, però no trobaries acord amb els paleoantropòlegs. De manera que no podem assegurar, tot i que torno a dir, el descobridor, Don Johansson, defensa que, efectivament, Lucy és una àvia, una rabassàvia nostra.
On és ara? On la trobem? Es pot visitar?
Sí, sí. De fet, al Museu Nacional d'Etiòpia. I, per la seva banda, Don Johansson té 81 anys, s'ha convertit en una figura, bueno, imagina't, aquest va ser el seu gran descobriment, i el seu nom sempre anirà associat en aquesta gran troballa a Lucy.
Avui, més enllà d'aquesta Lucy, Joan Anton, no sé si hem fet alguna altra troballa significativa pel que fa als hominins aquests últims anys.
Oh, n'hi ha tantes. Però mira, és que em vull comentar alguna. L'any 1978, és a dir, després de lo de la Lucy, Mary Leakey i el seu equip, a un lloc que es diu la Etoli, que és a Tanzània, descobreixen una cosa que considero increïble, em fa com esclatar el cap. Són petjades. Són petjades, Roger, que tenen 3,7 milions d'anys d'antiguitat. I ara deixem volar la imaginació. Aquestes petjades són lineals, van totes a la mateixa direcció. Sembla ser que és un individu adult i al costat un individu juvenil. Ens podem imaginar que anaven agafats a la mà. Per què no? Probablement no.
Però mare i filla, mare i filla.
Vés a saber. A darrere hi anava un altre individu adult que sembla com si les seves petjades les posés a sobre de les petjades dels anteriors. Fixa't, és increïble. I tots van a la mateixa direcció. Això s'ha preservat perfectament perquè en el moment en què van caminar per allà hi havia hagut l'erupció d'un volcà, les cendres ho havien cobert tot, havia plogut, de manera que les seves petjades queden clarament marcades i poc després de que passin tornarà a haver una altra erupció que tornarà a cobrir tot de cendres.
I es fossilitza tot.
I això es fossilitza i ho manté. A més, s'han descobert un munt de marques d'animals que extints, que ja no hi són, que travessen tot allò. I ara, ja per acabar-ho de petar, també troben petjades d'una altra espècie d'homínin que no és aquesta. Aquestes que t'he dit són d'Australopithec afarensis, diríem, serien de Lucis, per entendre'ns. Troben petjades d'una altra homínin, una altra espècie que no han identificat, no està clar quin és, però està clar que no és Australopithec afarensis, que vull pensar que s'està mirant el grup d'aferències que està viatjant cap a una direcció. No em diguis que l'escena no és tremendament inspiradora. Mm. Són unes coses quan penses això, no?
Se t'il·lumina la mirada.
Sí, no, venim d'aquí, eh? Mm. Venim d'aquí.
Per tant, tu tens l'esperança encara de trobar alguna altra troballa d'aquestes que sí. Ens faci explicar més d'on venim, no?
Sí, sí, sí. De fet, s'estan publicant constantment. Ara fa uns dies s'ha publicat un altre l'estudi d'unes altres petjades que s'han trobat. Jo crec que amb la millora que tenim de la tecnologia, cada cop trobarem més peces d'un puzzle, que és un puzzle molt complex. Què passa? Que com més arrere tirem en el temps, menys espècimens hi ha, menys restes hi ha, i per tant es complica molt. I potser mai, vés a saber, mai podrem certificar 100% quin és el recorregut evolutiu que du cap als humans. A més, hem de tenir en compte que, ho vaig llegir en un llibre i em va fer molta gràcia, un llibre de genètica evolutiva, mai d'un australopitec haurà nascut un homo erectus. És a dir, l'evolució no és així, no es produeix, pam, i ara resulta que aquesta espècie s'acaba i comença una altra. És un procés gradual. On poses la frontera? On poses el llindar? Com saps que aquelles restes que acabes de descobrir, on estan situades exactament dins de tot un recorregut que és lineal? És molt complicat.
Joan Anton Català, moltes gràcies. Avui hem recordat i reivindicat la Lucy 50 anys després de la seva troballa.
Sí, senyor.
Em poso a estudiar, perquè la setmana que ve toca examen,
sí,
Joan Anton.
Toca,
aquesta
toca.
Temporada la Terra es plana, ja ho saps, cada final de mes o cada quatre setmanes.
Mm. Però estàs traient bona nota, eh?
Sí, perquè estudio molt.
Bé,
els diumenges
fet.
A la tarda, què penses que faig? Quan comença el meu cap de setmana...
No, ja veig que vas prenent
lliçons,
apunts.
Sí.
Ja veig que vas prenent apunts.
Adéu, Joan Anton, gràcies.
Adéu.
Ara tornem.